Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora, Pedro Sánchez ja compareix al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas que afecta a Begoña Gómez, una compareixença demanada pel Partit Popular. De seguida anirem cap allà, però abans, les pluges de les darreres setmanes han fet recuperar les reserves d'aigua a les conques internes. La millora de la situació ha permès afluixar algunes restriccions i a Barcelona o Girona, les zones que reben l'aigua del sistema Ter Llobregat, han pogut passar de la fase d'emergència a la fase d'excepcionalitat. Però la sequera no s'ha acabat, ni molt menys. I més enllà de controlar el consum d'aigua que fem, també hem de tenir en compte el cost que suposa haver de fabricar l'aigua que ens falta amb depuradores o amb desalinitzadores. Setmanes abans de les eleccions, el govern va anunciar que pagarà 100 milions d'euros per construir una desalinitzadora flotant que s'instal·larà al port de Barcelona. Però ja hi ha veus que consideren que és una despesa molt elevada i en qüestionen la viabilitat tècnica d'aquest projecte. Per parlar sobre el cost econòmic que representa la sequera per les butxaques de les empreses i dels ciutadans, avui ens acompanya Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Senyora García, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i gràcies per la invitació.
Senyora García, quants diners costa de mitjana la sequera a cada ciutadà?
Bueno, la veritat és que, a veure, fer així un promig, el que sí que tenim com tema clar és que si el 55% d'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana de Barcelona prové de la desalinització d'aigua de mar o regeneració d'aigües residuals, que són les dues tècniques més cares per produir perquè necessitem més energia, i el que anem és que com el cicle natural de l'aigua, és a dir, tenim més sequeres enfront del canvi climàtic, etc., doncs tenim que recurrir més a lo que deies de la producció d'aigua nova, no? Que és a través de la desalinització i la regeneració. I això, pues, l'aigua desalinitzadora té un cost de 0,7 euros metres cúbics. I això pot multiplicar per 2 o 3 el cost de producció en recursos convencionals, que està entre 0,4 i 0,3. No? Per tant, lo que anem és anirem en el futur cap a un encariment de la producció de l'aigua, i això es tindrà que traslladar a les tarifes per tal de garantir la viabilitat del servei d'aquest abastament d'aigua per la població.
Perquè fins quan poden assumir aquest cost les empreses distribuïdores d'aigua i les administracions?
Bueno, aquí, diguem-ne que aquí també depèn de com es financi tot, i aquí el que tenim algo molt clar de que no és només un tema d'oferta, sinó que també és una política de gestió de demanda. Què vull dir amb això? El número exacte no ho sé, però el que vull dir amb tot això és que estem parlant molt de polítiques d'oferta, no? De producció d'aigua nova enfront de la falta de recurs hídric pel cicle natural, per les pluges, i per tant, tenim que fer també polítiques per millorar la demanda. Què significa? Pues, eficiència de les xarxes, en tots els usos, fer un ús adequat dels instruments econòmics per recuperar costos, no? Tarifes, cànon i altres. I, per tant, hem de conscienciar i educar tots els ciutadans per no malbaratar els costos i els recursos. Inclòs, només un incís. Per exemple, n'hi ha complexes industrials, ja en termes de sectors, on, per exemple, a Tarragona utilitzen molta aigua regenerada i reutilitzada, i per tant això allibera aquest ús de l'aigua per altres usos, que ja puguin ser per altres sectors, per l'agricultura, etc.
Ara, senyora García, em pot dir dramàtic i fins i tot una mica apocalíptic, si vol, però és veritat que hi ha molts tipus de guerres, ho estem veient en el món actual, hi ha guerres geogràfiques, hi ha guerres amb trets i, per tant, amb armament, però també hi ha guerres econòmiques on intervé molt fortament l'economia, i ara em deia, és evident que l'aigua pujarà, i és evident que els darrers anys també el que està pujant és la pobresa, per exemple, en matèria d'habitatge, on no tothom hi arriba. Està clar que no tothom hi arribarà a un bé essencial com l'aigua, si l'aigua segueix pujant. En matèria econòmica, podem dir que aquesta sequera ens ha portat o ens està portant cap a una guerra de l'aigua?
No, jo no ho diria d'aquesta forma. Crec que el que està clar és que estem davant d'un nou paradigma i, per tant, el que tenim que anar és aplicar una nova governança, no? Una nova política de com gestionar l'aigua. El tema que tenim en el nostre territori català, estic parlant, és que diguem, el cost i la magnitud de la modernització, no? Perquè quan parlem de l'agricultura, que és on tenen el major consum d'aigua, no? Es veu molt agreujada per fet de que disposem de dues conques amb criteris de gestió diferenciats i diferents. I m'estic referint a el que és la conca hidrogràfica de la Che i el que són les conques internes, que les conques internes a data de dilluns, perquè no ho vaig veure ahir, estaven a 26,83%. I tu ho has comentat molt bé, de que el govern va treure el que és l'estat d'emergència. Nosaltres, com a observatori, diem això és un risc. És un risc perquè no sabem què passarà en el mes de juliol, agost, si no plou més, perquè les conques internes, encara que estiguin ara un 26, són baixes. Per tant, ara el que tenim que fer és realment un nou model de governança on no hi hagi una fragmentació de la gestió de l'aigua segons el sector econòmic, ja sigui industrial, agricultura, etc. Tots els sectors tindran que fer una feina per augmentar la eficiència. I ahir és quan parlava també de les polítiques de demanda, inclús el ciutadà. O sigui, tots tenim una corresponsabilitat en el millor ús de l'aigua per ser més eficient.
Perquè amb les pluges dels darrers dies es corre el perill de tornar a deixar aparcades algunes de les inversions, com va passar l'última sequera que es va patir al país?
Nosaltres des de l'Observatori estem fent altaveu de que això no passi, perquè és que si no estarem en el mateix, cometent el mateix error. I clar, el tema està que ara hem tingut una sequera que hem patit durant 40 mesos fins les últimes pluges, no? Però no sabem si la propera sequera, en lloc de 40 mesos, ho estic posant com a exemple, durarà 60-70 mesos, que serà més, el període més ampli. Clar, davant d'aquesta irregularitat, per això diem que tenim que anar, que tenen que fer totes les infraestructures necessàries perquè no torni a passar això, perquè enfront d'un període de sequera més ampli, pues, puguem tirar de les desalinizadores, de la regeneració, de la reutilització. Són aquestes alternatives, inclús la interconnexió, i repeteixo, interconnexió només pensant en l'Ebre, només en estat d'emergència, quan es necessiti i respectant totes les problemàtiques tècniques, socials, territorials, per no agreujar, diguem-ne, qualsevol desigualtat territorial i social, no? Uh-huh. El cas és que sequeres en tindrem i anirem probablement cap a períodes més llargs, les pluges seran cada vegada més irregulars i les inversions pensades en el 2008 que es tindrien que haver fet i que no es van fer ens va portar a una situació que durant l'estat d'emergència que hem viscut els sectors econòmics indubtablement s'han vist afectats, doncs ja sigui per un tema de competitivitat i alguna conseqüència podrem veure en el temps.
I per anar acabant, senyora García, més enllà del model de consum d'aigua, també s'ha de canviar alguna cosa pel que fa al model energètic per no dependre tant de l'energia hidroelèctrica?
Bueno, diguem-ne que es diu, bueno, pues al costat o el més a prop de les desaladores, pues posar, diguem-ne, pues anar cap a obtenir recursos d'energia renovables. Ara estem vivint un període, i ho hem vist en els mitjans de comunicació, etc., que el preu de l'energia no està tan alt o tan elevat com en altres períodes com tenien l'any passat o com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, no? De totes formes, hem de veure com evoluciona aquests preus de l'energia. Sí que és veritat que, bueno, en el tema de les desalinitzadores, no? pues com que s'ha millorat tant en eficiència i també en el tema energètic, pues bueno, pues ja no és tan cara, no? No és tan cara en quant a cost de produir aigua a través de la desalinizadora, per ara, per al preu energètic que estic comentant, i perquè s'ha millorat l'eficiència. I també pues, ha millorat algunes emissions de CO2, perquè sempre estem parlant de costos econòmics, però no hem d'oblidar mai els costos ambientals que tenim, perquè hi ha una emissió de CO2 i petjada hídrica depenent de l'alternativa que utilitzem, ja sigui a través de desalinitzadores, regeneració i reutilització d'aigua o interconnexió.
I ara sí, per últim, perquè sap que se n'ha parlat molt, senyora García, s'hauria de valorar seriosament algun trasbassament com la connexió de l'Ebre a la xarxa de Barcelona o portar aigua del riu Roine a França, per exemple?
Nosaltres demanem des de l'Observatori, o sigui, el que tenim que tenir clar és que tenim que ser resilients i tenir flexibilitat davant de períodes d'escàs recurs hídric, del cicle natural. Per tant, aquí el que ens trobem que hem d'anar cap a un model resilient i, per tant, sí que hem de pensar en aquest mini trasbassament, interconnexió, de l'Ebre cap a nosaltres. La part tècnica l'hem comentada moltes vegades, que s'hauria donat sota, diguem-ne, situacions de temporalitat, reversalitat. Però tenim també una pla econòmica, que és a dir, que es té que donar una compensació i una corresponsabilitat del territori, i això passa per una proposta d'un nou cànon a percebre pels regants del cabal sobrant, però per la part ambiental s'hauria de dissenyar i aplicar un pla de protecció del Delta de l'Ebre que millorés l'aportació de sediments, o sigui, considerar la part ambiental. Des de la perspectiva social, que és també molt important, millorar la fixació de coneixement propi al territori i fer una planificació estratègica activa, fixar activitats econòmiques, i ja per acabar la part territorial passaria per dur a terme noves inversions en infraestructures per assegurar i millorar la connectivitat del territori. És a dir...
Ui, sembla que se'ns ha tallat Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Sí, com sigui, li acabam de fer la darrera pregunta sobre aquest transversament de l'Ebre i ja l'havia contestat. Per tant, moltíssimes gràcies a Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia, dèiem, i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua.